Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Tret de sortir de les negociacions pels pactes postelectorals, el PSC no renuncia a la presidència de la Generalitat i Esquerra Republicana anuncia l'aposta per un front ampli que inclogui la CUP, Junts per Catalunya i els Comuns. Montse Manent.
Salvador Illa ha anunciat que es presentarà a la investidura mentre la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, confirma la voluntat de negociar amb les forces independentistes i en Comú Podem.
No és cap simbolisme presentar la candidatura, no és cap gest buit, és un gest real. Escolta, hem guanyat les eleccions, el meu partit ha guanyat les eleccions a Catalunya i em correspon presentar la candidatura i formar un govern, i això és el que faré.
Iniciar de forma immediata les negociacions que ens portin a poder configurar un govern ampli, un govern fort, un govern que doni resposta a les necessitats més immediates de la ciutadania.
La Fiscalia recorre el tercer grau dels líders independentistes.
El Ministeri Públic reclama a institucions penitenciàries que els suspenguin la semillibertat de manera immediata fins que es prengui una decisió definitiva. Els presos han criticat a les xarxes el text de la Fiscalia.
Pablo Hasél es tanca al rectorat de la Universitat de Lleida per evitar facilitar el seu empresonament.
Aquesta tarda mateix l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de súplica presentat per la defensa. El tribunal recorda que és reincident i que no té intenció de disculpar-se ni reparar el dany moral causat.
Salut mantindrà el gruix de les restriccions vigents per frenar la pandèmia.
Les autoritats sanitàries destaquen que els principals indicadors continuen anant a la baixa, però que la pressió assistencial encara no ha baixat prou, ho ha anunciat el secretari general de Salut, Marc Ramentol.
És cert, hem assolit el pic de la tercera onada, és cert, hem assolit el pic de pressió assistencial de la tercera onada, però no estem en una situació de risc acceptable, de risc baix, des d'un punt de vista del nostre sistema públic de salut.
Llibertat amb càrrecs pel treballador del geriàtric d'Alcanar per abusos sexuals a dues residents.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es personarà com a acusació popular en el cas i ha anunciat que depurarà responsabilitats tant individuals com de l'equip professional.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
El jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta ha decretat mesures cautelars pel treballador de 54 anys acusat d'haver agredit sexualment a almenys dues residents d'edat molt avançada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i no descarten que puguin haver-hi més víctimes. Els fets es van conèixer este diumenge quan una de les àvies va advertir als seus familiars quan aquests la van acompanyar a votar.
En cultura arriben a Barbastre la vintena de peces de les 111 del litigi de les parròquies de la Franja del Museu de Lleida.
El termini per retornar els béns a l'Aragó vencia aquest dilluns. En els propers dies, el Consorci del Museu presentarà un pla de lliurament de la resta de les obres.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Tot i això, el Consorci també ha denunciat en un comunicat el que consideren una evident instrumentalització del Tribunal Superior de Justícia Aragonès i la indefensió que això suposa, diuen, per a les administracions. Bé de Barbastre, Ángel Pérez, qualificava la jornada de dia històric.
La diócesis de Barbastro-Monzón sigue con la voluntad de tender puentes de colaboración en proyectos culturales.
En futbol, la Comissió de Clubs de Primera Catalana demana una reunió urgent amb la Federació Catalana.
El 80% dels equips van votar la setmana passada a favor de no començar la Lliga amb les actuals condicions i l'organisme federatiu català manté que la competició retornarà el 27 i 28 de febrer i que tenen fins aquest dijous per renunciar a participar a la Lliga.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà molt ennuvolat o cobert per núvols baixos. Malgrat tot, amb el pas de les hores, la nuvolositat minvarà i quedarà mig o molt ennuvolat al litoral i al prelitoral i poc o mig ennuvolat a la resta del país, amb intervals de núvols alts. Tot plegat amb el vent de component sud que bufarà d'intensitat entre feble i moderada amb cots força al litoral. Per tant, farà alterar la situació marítima, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa demà, persistiran els núvols baixos fins a mig matí, amb bancs de boira boirina a molts punts de l'interior. A partir de llavors s'imposarà nuvolat en general per núvols alts i també hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. El vent i l'estat de la mar continuarà igual i la temperatura serà lleugerament més alta amb valors que voltaran entre 14 i 19 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, aquesta hora en general se circula amb fluïdesa a les carreteres i autopistes catalanes. Veiem per càmeres alguns punts d'intensitat a l'àrea metropolitana i alguns amb retencions, com per exemple la B20, on hi ha cues entre Sant Gervasi i Guinauet en direcció Nus de la Trinitat. També destacar la B30, lateral de l'autopista P7, que registra cues d'un quilòmetre a Barberà del Vallès en direcció sud per enllaçar amb la C58. A la resta de carreteres i autopistes, ara per ara circulació força còmoda. Això és tot, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tret de sortida, la intensa cursa dels pactes postelectorals. L'escenari sorgit d'aquest 14F deixa les possibilitats més obertes que mai, fins i tot una eventual repetició dels comicis. Els vetos d'uns i altres limiten a priori les opcions a un govern de nou independentista, però el candidat del PSC, guanyador d'aquestes eleccions, no sembla disposat a regalar el seu dret a ser investit.
Els partits ja han començat les negociacions per formar govern. Fetes les valoracions postcomicis, aquesta tarda han posat fil a l'agulla per començar els contactes. El candidat Salvador Illa, guanyador en vots, ha anunciat la seva intenció de presentar-se a una investidura. Buscarà el suport de totes les formacions menys Vox. L'altre guanyador d'aquests comicis, per empat en escons com amb el PSC, el candidat republicà Pere Aragonès, vol un govern ampli independentista que inclogui els comuns.
Doncs bé, els comuns volen un govern d'esquerres que inclogui el PSC i no volen ni sentir a parlar de Junts per Catalunya. Per la seva banda, la formació de Laura Borràs accepta una eventual presidència de Pere Aragonès, però també manté el veto en Comú Podem. Mont Carvajal.
Els socialistes consideren que és Esquerra Republicana qui els ha de donar suport. El candidat Salvador Illa vol que el PSC tingui la presidència del Parlament i diu que es presentarà la investidura encara que fos fallida.
No és cap simbolisme presentar la candidatura, no és cap gest buit, és un gest real. Escolti, hem guanyat les eleccions, el meu partit ha guanyat les eleccions a Catalunya i em correspon presentar la candidatura i formar un govern i això és el que faré.
Els republicans volen un govern ben ampli, amb Junts, la CUP i en Comú Podem. Ho ha explicat la secretària general d'Esquerra, Marta Vilalta.
Iniciar de forma immediata les negociacions que ens portin a poder configurar un govern ampli, un govern fort, un govern que doni resposta a les necessitats més immediates de la ciutadania.
Els tercers, amb un escó menys, Junts per Catalunya, volen un govern independentista amb Esquerra i la CUP i no tenen cap inconvenient en votar per Pere Aragonès com a president. Això sí, continuen descartant que hi siguin els comuns, que tampoc no volen estar amb ells. La candidata d'en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha avisat Esquerra i PSC que si repeteixen les eleccions en tindran la culpa. Una hipotètica repetició electoral desitjada per Vox, que creu que milloraria encara més els resultats. La CUP entraria en un govern amb Esquerra i arrufant el nas amb Junts per Catalunya. Els que han tret mals resultats, Ciutadans, que ha perdut Bou i Esquelles i 30 diputats, s'han reunit d'urgència aquesta tarda. De moment descarten dimissions i tampoc no n'hi haurà ara per ara dins el Partit Popular, que s'ha quedat amb 3 diputats i sense grup propi.
Gràcies, Mont. Un cop celebrades les eleccions i amb els resultats a la mà, es posa en marxa també ja el calendari per la propera legislatura. Però com anirà concretament?
La següent legislatura ha d'arrencar dins dels propers 20 dies hàbils amb la constitució del nou Parlament. L'ha de convocar Pere Aragonès i s'hauria de fer com a molt tard divendres 12 de març. Un cop constituït el nou Parlament, les forces polítiques tenen 10 dies hàbils per proposar un candidat a la presidència de la Generalitat. Pel que fa al debat d'investidura, el candidat necessita majoria absoluta per ser elegit en la primera votació. Si no és així, en la segona votació, que és 2 dies més tard, es necessita només majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. Si transcorren 2 mesos sense que es proposi cap candidat, la legislatura queda dissolta automàticament i s'haurien de convocar noves eleccions.
Un escenari que, sens dubte, no desitja en principi ningú. Entenem que encara menys la següent convidada d'aquest Notícies en Xarxa. Volem saber què n'espera o què desitja del nou govern que s'ha de constituir la taula del tercer sector en un moment de crisi tan delicat com el que vivim i viurem. Per això parlem ara mateix amb la seva presidenta, la senyora Francina Alsina. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Dèiem, hi ha hagut eleccions, ara comencen les negociacions pel nou govern. Més enllà de quines formacions n'acabin formant part, què li demana la taula del tercer sector a aquest nou executiu?
Anem dues coses que creiem que són bàsiques i imprescindibles, que és estabilitat i compromís. Necessitem estabilitat perquè, com ja fa molt de temps que estem dient, estem davant d'una crisi social que serà molt pitjor que la del 2008. Per tant, davant d'aquesta situació que tenim, el que necessitem és un govern estable i que estigui pel que ha d'estar. I nosaltres creiem que el que ha d'estar és per les persones. Val? I, a més, és una, aquesta estabilitat en els últims anys no l'hem tingut en cap moment. I això, com s'ha traduït? Pues s'ha traduït en un impacte directe precisament amb els més vulnerables, amb els més febles, no amb les persones. Doncs, llavors, no hem tingut, o sigui, les nostres polítiques socials han estat adormides. I com les hem desenvolupat? Pues, a vegades, no? O sigui, no hi ha hagut realment aquesta resposta que s'estava esperant, que es necessitava. I si parlo de compromís és perquè volem que sigui un compromís de veritat, real. Que les polítiques socials siguin, però d'una vegada ja per totes, una prioritat. Si no en paraules, sinó en fets. Perquè de paraules tothom les tenim molt maques, no? Però que això ens ho tradueixin en fets. I la nostra prioritat, o la prioritat que hauríem de tenir, és posar a les persones realment al centre de l'acció de govern. Per tant, això què vol dir? Enfortir el sistema de protecció i drets socials i que assegurin ja d'una vegada que ara sí que, de veritat, no, ningú quedarà enrere. També una prioritat que ja veiem que és redentòria són els pressupostos. I dintre d'aquests pressupostos ha d'haver una inversió forta en polítiques socials. Creiem que s'ha de donar la resposta a totes les necessitats que ja han sorgit, però a més a les que sorgiran per culpa o causa de la pandèmia, no?
De fet, senyora Alsina, la majoria parlamentària de forces d'Esquerra hauria de facilitar a priori part d'aquestes demandes. Tenen esperança en aquesta nova legislatura que comença?
L'esperança la tenim tota. Perquè de bones paraules, com deia jo, ens n'han donat moltíssimes. I el que nosaltres ara esperem és que això es tradueixi en una realitat. Per això, esperança la tenim tota, però estem aquí recordant-ho perquè no se n'oblidin. No? És que el benestar, l'atenció i les cures han de ser una prioritat, però de les de veritat, pel proper govern. Perquè, si no, aquesta pobresa crònica que no parem de denunciar, que des del 2008 estàvem arrossegant i no ens l'hem tret del davant. O sigui, estàvem amb un 20% de la població de Catalunya que està en situació de pobresa. Doncs si ara realment, quan tenim aquest compromís per part de tots els partits, no? de que sí, que s'hi posaran i que aniran les polítiques socials endavant, doncs és que si no, tota aquesta, no sé, aquestes desigualtats que estem veient que estan creixent, és que no ens la trobem durant dècades. I, vaja, no hi ha cap dubte que s'han de posar les piles i se les han de posar des del primer moment.
Doncs, senyora Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies, adeu-siau.
Adeu-siau, bona nit. Gràcies a vosaltres.
Notícies en Xarxa. Informació amb accent local.
Passades les eleccions i la Fiscalia mou fitxa amb els presos del procés, el Ministeri ha recorregut el tercer grau penitenciari als nou líders independentistes.
Institucions penitenciàries els va classificar en tercer grau just a l'inici de la campanya electoral i ara la Fiscalia ha acordat presentar un recurs als jutjats de vigilància penitenciària. Argumenta que no veu cap tipus d'evolució que justifiqui el tercer grau, ja que continuen sense mostrar cap mena de penediment pels delictes comesos. A més, reclama a institucions penitenciàries que els suspenguin la semillibertat de manera immediata fins que es prengui una decisió definitiva. Per la seva banda, els presos ja han respost. Oriol Junqueras assegura que els poders de l'Estat volen guanyar els jutjats, el que no poden guanyar a les urnes. Jordi Turull es pregunta si l'escrit de la Fiscalia és casual o causal. Josep Rull, el qualifica directament de dret penal colonial i Jordi Cuixart ha apel·lat a un govern fort que treballi per la República Catalana com a resposta a la maniobra del Ministeri Fiscal.
Tot plegat avui que el raper Pablo Hasél s'ha tancat al rectorat de la Universitat de Lleida per evitar facilitar el seu empresonament. Aquesta tarda mateix l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de súplica contra l'empresonament. El tribunal recorda que és reincident i que no té intenció de disculpar-se ni reparar el dany moral causat. L'ordre per ingressar a presó de forma voluntària després d'haver estat condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries a la monarquia va vèncer divendres. Anem, doncs, fins a Lleida, on ara mateix hi ha una concentració de suport al raper davant les portes del rectorat. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. I més qüestions, perquè també tenim dintre molts estudiants, molts membres de la plataforma que li donen suport, havent tancat els accessos de la universitat, havent aquí Hasél, que no sé si per lo que has explicat, però feia una cara d'abatut. Escoltarem el que deia abans de conèixer aquesta sentència, perquè no ens ha pogut atendre als mitjans després de conèixer-la, però ell ha explicat aquest matí, i és el que escoltarem a continuació, el per què decidia tancar-se aquí a la universitat.
Prenc aquesta decisió doncs, perquè a nivell simbòlic doncs, té més força, està envoltat de persones solidàries que s'oposen a l'empresonament i tampoc no posar-los tan fàcil. I si volen enviar la policia a la universitat, com han fet en algunes ocasions davant d'altres protestes, ells mateixos també s'estan desemmascarant i demostrant la falta absoluta de llibertats.
Doncs no els hi posem fàcils perquè, insistim, estan tots els accessos tancats, hi ha un clima com de molta desconfiança aquí al rectorat de la universitat. De fet, dades curioses, tothom que està donant suport a Pablo Hasél, és difícil arribar a computar perquè la gent es va movent per les aules, pels passadissos, però va tothom amb la cara tapada. I es veu una sensació també com de tristor i amb ganes de quedar-s'hi. Hem vist també arribar a menjar aquí al rectorat i tot plegat fa pensar doncs que això es pot allargar. La universitat aquest matí s'ha pronunciat i atenció perquè tenim sobre aquesta qüestió una darrera informació que ens acaben de dir ara mateix des de premsa, que ho ha dit el rector, i és que ells no poden impedir que la policia entri aquí. Ha dit el mateix rector que això és una llegenda urbana, que això és un mite i que si la policia considera que ha d'entrar a buscar a Hasél, pot fer-ho.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc Balanyà, des de UAU Lleida Ràdio, per aquesta darrera informació. Estarem pendents també d'aquesta protesta i d'aquesta tancada del raper Pablo Hasél.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Espanya ha notificat aquesta tarda 30.251 nous casos de contagis de coronavirus i 702 morts des de divendres. Mentrestant, a Catalunya aquest dilluns és el segon dia consecutiu en què el Departament de Salut ha comunicat una positivitat per sota del 5%, el percentatge que l'OMS considera el llindar per poder fer un seguiment acurat de la pandèmia i poder tenir sota control la transmissió comunitària.
S'han notificat 719 casos més i 38 morts en les darreres hores. La velocitat de transmissió s'ha estabilitzat en l'RT 0,81 per quart dia consecutiu. El risc de rebrot segueix baixant i per primer dia està per sota dels 300 punts. En concret és de 283. Malgrat tot, hi ha hagut un repunt d'ingressos hospitalaris. En total n'hi ha 2.359 pacients de Covid ingressats, 137 més que divendres. Els crítics, en canvi, han baixat, ocupen 632 llits d'UCI.
I amb les dades a la mà, el Departament de Salut assegura que no hi haurà modificacions importants en les restriccions vigents per frenar la pandèmia. Les autoritats sanitàries destaquen que els principals indicadors continuen anant a la baixa, però que la pressió assistencial encara no. Jordi Casino.
El Departament de Salut es celebra que la taxa de positivitat hagi baixat del 5%, com recomana l'OMS, i que portem dos dies amb menys de 2.000 nous contagis. Tot i això, ha avançat ja que el gruix de les actuals mesures restrictives continuaran a partir de dilluns vinent, perquè el descens de contagis continua sent molt lent i la pressió hospitalària encara massa alta. Marc Ramentol és el secretari general de Salut.
És cert, hem assolit el pic de la tercera onada, és cert, hem assolit el pic de pressió assistencial de la tercera onada, però no estem en una situació de risc acceptable, de risc baix, des d'un punt de vista del nostre sistema públic de salut.
Pel que fa a la campanya de vacunació, Salut ha confirmat que aquesta setmana començaran a posar la primera dosi als majors de 80 anys i als grans dependents i que prop del 80% dels residents dels geriàtrics i dels sanitaris ja han rebut la segona. I per comarques, el departament destaca la bona evolució, sobretot a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i una situació una mica més complicada a Osona i en concret a Manlleu.
Notícies en xarxa.
La informació de més a prop.
I en la crònica de successos, en llibertat amb càrrecs pel treballador del geriàtric d'Alcanar per abusos sexuals a dues residents. Treballa des de fa 10 anys a la residència. El Departament de Treball, d'Afers Socials i Família es personarà com a acusació popular en el cas i ha anunciat que depurarà responsabilitats tant individuals com de l'equip professional. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Llibertat amb càrrecs pel presumpte agressor sexual d'una residència d'avis d'Alcanar. El jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta ha decretat mesures cautelars pel treballador de 54 anys acusat d'haver agredit sexualment a almenys dues residents d'edat molt avançada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i no descarten que puguin haver-hi més víctimes. Els fets es van conèixer este diumenge quan una de les àvies va advertir als seus familiars quan aquests la van acompanyar a votar. A partir d'aquesta denúncia es va conèixer un altre cas. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qualifica el cas de molt greu i ha obert un expedient a l'empresa Lonada Serveis per determinar les possibles responsabilitats que se'n deriven. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Alcanar ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas.
En cultura, la vintena de peces de les 111 en litigi de les parròquies de la Franja que han sortit aquest matí del Museu de Lleida ja són a Barbastre. El termini per retornar els béns a l'Aragó vencia aquest dilluns. En els propers dies, el Consorci del Museu presentarà un pla de lliurament de la resta de les obres. Ho ha ullit de ràdio, Míriam García.
En els propers dies, a més, el Consorci presentarà un pla per lliurar la resta de béns quan es resolgui el concurs de manipulació, embalatge i trasllat convocat pel propi equipament. Tot i això, el Consorci també ha denunciat en un comunicat el que consideren una evident instrumentalització del Tribunal Superior de Justícia Aragonès i la indefensió que això suposa, diuen, per a les administracions. De la seva banda, el govern de l'Aragó i el bisbat de Barbastre, Monzó, ha celebrat la notícia del lliurament. El bisbe de Barbastre, Àngel Pérez, qualificava la jornada de dia històric i, a més, també es tenia la mà a teixir ponts de col·laboració amb Catalunya.
La diòcesis de Barbastre, Monzó, sigue con la voluntad de tender puentes de colaboración en proyectos culturales, artísticos, religiosos y económicos con Aragón y también con la comunidad hermana de Cataluña.
El termini per enviar a l'Aragó les 111 obres vencia aquest dilluns, tot i que la setmana passada la magistrada del jutjat de primera instància de Barbastre parlava d'un nou calendari d'entrega. Poques hores després, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó mantenia el calendari inicial.
I encara en cultura, ja fa un any de la troballa de més de 300 gravats i restes de carbons al santuari rupestre de la cova de la Font Major a l'Espluga de Francolí. Els arqueòlegs de l'Institut Català de Paleoecologia, que hi han estat treballant durant tot aquest temps, pensen que les representacions poden estendre's per altres galeries inexplorades encara. L'Espluga FM, Pep Morató.
Ara fa un any es va donar a conèixer la troballa arqueològica d'un centenar de gravats rupestres dins de la cova de la Font Major de l'Espluga de Francolí. Al llarg d'aquest any d'investigació, el volum de gravats documentats ha eixamplat a més de 380. La descoberta més decisiva han estat unes restes de microcarbons que permeten donar els orígens d'aquest espai de culte ancestral a més de 36.000 anys enrere. Josep Maria Vergés, autor de la troballa, ho explicava.
Ha sigut prospecció i catalogació. N'hem anat trobant molts més. Anem ja, recordo, sobre els 380 motius. Tenint en compte que els motius estan formats per diferents símbols.
Tot i això, els arqueòlegs no descarten que les entranyes de la cova amaguin més gravat i per això les investigacions continuaran al subsol de l'Espluga de Francolí.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió de Clubs de Primera Catalana demana una reunió urgent amb la Federació Catalana de Futbol. El 80% dels equips van votar la setmana passada a favor de no començar la Lliga amb les actuals condicions i l'organisme federatiu manté que la competició retornarà el 27 i 28 de febrer i que tenen fins aquest dijous els clubs per renunciar a participar a la Lliga. Els clubs, els equips, volen diàleg i trobar una solució conjunta amb l'ens federatiu. D'altra banda, el PSG, rival del Barça demà a la Lliga de Campions, ha viatjat a Barcelona sense Neymar i Di María. En canvi, Rafinha i Verratti sí que s'han desplaçat a la capital catalana per afrontar el partit d'anada dels vuitens de final de la màxima competició continental. I al Barça, Gerard Piqué podria tornar a una convocatòria abans del que estava previst. Piqué porta ja una setmana entrenant amb l'equip. Escoltem Ronald Koeman, el tècnic del Barça.
Gerard está bien. Creo que lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista, porque ha estado un tiempo fuera y hablamos y decidimos mañana por la mañana.
Per cert, que Ronald Koeman ha assegurat avui que té moltes esperances que Leo Messi segueixi al finalitzi aquesta temporada quan acaba el seu contracte amb el club. En bàsquet, el base Franky Ferrari és nou jugador del Baxi Manresa. El jugador americà amb passaport italià torna al club del Bages. Té 25 anys, fa 1,85 i arriba procedent de l'Unicaja. Encara en el món de la cistella, l'Espart Girona juga demà contra el Gran Canària. És un partit pendent de la 19a jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, demà es veuen les cares el Vendrell i el Reus. És un duel pendent de la 15a jornada. Encara en plana poliesportiva, destaquem amb voleibol. El DSB Volei Sant Cugat manté viu el somni del play-off després de guanyar aquest cap de setmana i donar la gran campanada superant el líder, el primer classificat de la Superliga Femenina de Voleibol. Les jugadores que entrenen Rafa Ruiz són ara setenes a la classificació, a 3 punts de la 6a plaça que dona accés a la lluita pel títol. És una plaça que ocupa ara mateix l'Aro de la Rioja, que serà precisament el pròxim rival del conjunt de Sant Cugat del Vallès.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barbara als esports, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec.
Parlem de la pluja que ha plogut, d'imatges molles als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit. Potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants.
Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins el meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, tinc por de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard.
Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treu l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Tret de sortir de les negociacions pels pactes postelectorals, el PSC no renuncia a la presidència de la Generalitat i Esquerra Republicana anuncia l'aposta per un front ampli que inclogui la CUP, Junts per Catalunya i els Comuns. Montse Manent.
Salvador Illa ha anunciat que es presentarà a la investidura mentre la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, confirma la voluntat de negociar amb les forces independentistes i en Comú Podem.
No és cap simbolisme presentar la candidatura, no és cap gest buit, és un gest real. Escolta, hem guanyat les eleccions, el meu partit ha guanyat les eleccions a Catalunya i em correspon presentar la candidatura i formar un govern, i això és el que faré.
Iniciar de forma immediata les negociacions que ens portin a poder configurar un govern ampli, un govern fort, un govern que doni resposta a les necessitats més immediates de la ciutadania.
La Fiscalia recorre al tercer grau dels líders independentistes.
El Ministeri Públic reclama a institucions penitenciàries que els suspenguin la semillibertat de manera immediata fins que es prengui una decisió definitiva. Els presos han criticat a les xarxes el text de la Fiscalia.
Pablo Hasél es tanca al rectorat de la Universitat de Lleida per evitar facilitar el seu empresonament.
Aquesta tarda mateix l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de súplica presentat per la defensa. El tribunal recorda que és reincident i que no té intenció de disculpar-se ni reparar el dany moral causat. Sentim el raper Pablo Hasél.
Prenc aquesta decisió doncs, perquè a nivell simbòlic doncs, té més força, està envoltat de persones solidàries que s'oposen a l'empresonament i tampoc no posar-los-hi tan fàcil. I si volen enviar la policia a la universitat, com han fet en algunes ocasions davant d'altres protestes, ells mateixos també s'estan desemmascarant i demostrant la falta absoluta de llibertats.
Salut mantindrà el gruix de les restriccions vigents per frenar la pandèmia.
Les autoritats sanitàries destaquen que els principals indicadors continuen anant a la baixa, però que la pressió assistencial encara no ha baixat prou. Ho ha anunciat el secretari general de Salut, Marc Ramentol.
És cert, hem assolit el pic de la tercera onada. És cert, hem assolit el pic de pressió assistencial de la tercera onada, però no estem en una situació de risc acceptable, de risc baix, des d'un punt de vista del nostre sistema públic de salut.
Llibertat amb càrrecs pel treballador del geriàtric d'Alcanar, detingut per abusos sexuals a dues residents.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es personarà com a acusació popular en el cas i ha anunciat que depurarà responsabilitats tant individuals com de l'equip professional.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
El jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta ha decretat mesures cautelars pel treballador de 54 anys acusat d'haver agredit sexualment a almenys dues residents d'edat molt avançada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i no descarten que puguin haver-hi més víctimes. Els fets es van conèixer este diumenge quan una de les àvies va advertir als seus familiars quan aquests la van acompanyar a votar.
Arriben a Barbastre la vintena de peces de les 111 del litigi de les parròquies de la Franja del Museu de Lleida.
El termini per retornar els béns a l'Aragó vencia aquest dilluns. En els propers dies, el Consorci del Museu presentarà un pla de lliurament de la resta de les obres.
Guau, Lleida Ràdio, Míriam Garcia.
Tot i això, el Consorci també ha denunciat en un comunicat el que consideren una evident instrumentalització del Tribunal Superior de Justícia Aragonès i la indefensió que això suposa, diuen, per a les administracions. Bé de Barbastre, Ángel Pérez, qualificava la jornada de dia històric.
La diócesis de Barbastro-Monzón sigue con la voluntad de tender puentes de colaboración en proyectos culturales.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà molt ennuvolat o cobert per núvols baixos. Malgrat tot, amb el pas de les hores, la nuvolositat minvarà i quedarà mig o molt ennuvolat al litoral i al prelitoral i poc o mig ennuvolat a la resta del país, amb intervals de núvols alts. Tot plegat amb el vent de component sud que bufarà d'intensitat entre feble i moderada amb cots força al litoral. Per tant, farà alterar la situació marítima, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa demà, persistiran els núvols baixos fins a mig matí, amb banys de boira boirina a molts punts de l'interior. A partir de llavors, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts, i també hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. El vent i l'estat de la mar continuarà igual i la temperatura serà lleugerament més alta amb valors que voltaran entre 14 i 19 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Diego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora hem de parlar de circulació força tranquil·la i còmoda a les carreteres i autopistes catalanes. Alguns trams d'intensitat a les rondes de la ciutat de Barcelona, en concret a la B20, a la Ronda de Dalt, veiem per càmeres lentitud entre Sant Gervasi i Guineueta en direcció nus de la Trinitat, en direcció sud. A la resta de carreteres i autopistes, ara per ara, circulació força tranquil·la. Això és tot, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tret de sortida, la intensa cursa dels pactes postelectorals. L'escenari sorgit d'aquest 14F deixa les possibilitats més obertes que mai, fins i tot una eventual repetició dels comicis. Els vetos d'uns i altres limiten a priori les opcions a un govern de nou independentista, però el candidat del PSC, guanyador d'aquestes eleccions, no sembla disposat a regalar el seu dret a ser investit.
Els partits ja han començat les negociacions per formar govern. Fetes les valoracions postcomicis, aquesta tarda han posat fil a l'agulla per començar els contactes. Que el candidat Salvador Illa, guanyador en vots, ha anunciat la seva intenció de presentar-se a una investidura. Buscarà el suport de totes les formacions menys de Vox. L'altre guanyador d'aquests comicis per empat en escons amb el PSC, el candidat republicà Pere Aragonès, vol un govern ampli independentista que inclogui els comuns.
Doncs bé, els comuns volen un govern d'esquerres que inclogui el PSC i no volen ni sentir a parlar de Junts per Catalunya. Per la seva banda, la formació de Laura Borràs accepta una eventual presidència de Pere Aragonès, però també manté el veto en Comú Podem. Mont Carabajal.
Els socialistes consideren que és Esquerra Republicana qui els ha de donar suport. El candidat Salvador Illa vol que el PSC tingui la presidència del Parlament i diu que es presentarà la investidura encara que fos fallida.
No és cap simbolisme presentar la candidatura, no és cap gest buit, és un gest real. Hem guanyat les eleccions, el meu partit ha guanyat les eleccions a Catalunya i em correspon presentar la candidatura i formar un govern, i això és el que faré.
Els republicans volen un govern ben ampli, amb Junts, la CUP i en Comú Podem. Ho ha explicat la secretària general d'Esquerra, Marta Vilalta.
Iniciar de forma immediata les negociacions que ens portin a poder configurar un govern ampli, un govern fort, un govern que doni resposta a les necessitats més immediates de la ciutadania.
Els tercers, amb un escó menys, Junts per Catalunya, volen un govern independentista amb Esquerra i la CUP, i no tenen cap inconvenient en votar per Pere Aragonès com a president. Això sí, continuen descartant que hi siguin els comuns, que tampoc no volen estar amb ells. La candidata d'en Comú Podem, Jessica Albiach, ha avisat Esquerra i PSC que si repeteixen les eleccions en tindran la culpa. Una hipotètica repetició electoral desitjada per Vox, que creu que milloraria encara més els resultats. La CUP entraria en un govern amb Esquerra i arrufant el nas amb Junts per Catalunya. Els que han tret mals resultats, Ciutadans, que ha perdut Bou i Esquelles i 30 diputats, s'han reunit d'urgència aquesta tarda. De moment descarten dimissions i tampoc no n'hi haurà ara per ara dins el Partit Popular, que s'ha quedat amb 3 diputats i sense grup propi.
Gràcies, Mont. Un cop celebrades les eleccions i amb els resultats a la mà, es posa en marxa també ja el calendari per la propera legislatura. Però com anirà concretament?
La següent legislatura ha d'arrencar dins dels propers 20 dies hàbils amb la constitució del nou Parlament. L'ha de convocar Pere Aragonès i s'hauria de fer com a molt tard divendres 12 de març. Un cop constituït el nou Parlament, les forces polítiques tenen 10 dies hàbils per proposar un candidat a la presidència de la Generalitat. Pel que fa al debat d'investidura, el candidat necessita majoria absoluta per ser elegit en la primera votació. Si no és així, en la segona votació, que es fa 2 dies més tard, es necessita només majoria simple. És a dir, més vots a favor que en contra. Si transcorren 2 mesos sense que es proposi cap candidat, la legislatura queda dissolta automàticament i s'haurien de convocar noves eleccions.
I patronal i sindicats també han valorat avui el nou equilibri de forces sorgit dels comicis al Parlament, amb la victòria en vots del PSC, però amb Esquerra Republicana com a partit amb més opcions d'assolir la presidència del país. David Amador.
Les patronals i els sindicats han demanat als partits polítics la configuració d'un govern fort, estable i centrat a resoldre els problemes de l'economia i el teixit empresarial. Així ho ha explicat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
Reclamem un pacte de país amb els agents econòmics i socials, conjuntament amb el nou govern, que permetin l'elaboració d'uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2021 per reconstruir l'economia i vèncer la terrible crisi en què estem immersos per culpa de la pandèmia del Covid-19.
El seu torn, PIMEC ha coincidit en demanar que el nou govern prioritzi l'aprovació dels pressupostos i impulsi mesures per superar la pandèmia. Per la seva banda, els sindicats han demanat polítiques laborals per deixar la crisi enrere. Escoltem el secretari general de Comissions, Javier Pacheco.
Sobretot per acompanyar la sortida de la crisi amb una orientació diferent, no?, del que ha estat a altres etapes, no?, de la gestió econòmica, com les retallades i la devaluació dels drets de la ciutadania.
Pel que fa a UGT, el seu secretari general, Camil Ros, ha exigit un govern per la reconstrucció social i nacional de Catalunya, alhora que ha reclamat un consens més enllà d'aliances estrictes.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Passades les eleccions i la Fiscalia mou fitxa amb els presos del procés, el Ministeri ha recorregut el tercer grau penitenciari als nou líders independentistes.
Institucions penitenciàries els va classificar en tercer grau just a l'inici de la campanya electoral i ara la Fiscalia ha acordat presentar un recurs als jutjats de vigilància penitenciària. Argumenta que no veu cap tipus d'evolució que justifiqui el tercer grau, ja que continuen sense mostrar cap mena de penediment pels delictes comesos. A més, reclama institucions penitenciàries que els suspenguin la semillibertat de manera immediata fins que es prengui una decisió definitiva. Per la seva banda, els presos ja han respost. Oriol Junqueras assegura que els poders de l'Estat volen guanyar als jutjats el que no han pogut guanyar a les urnes. Jordi Turull es pregunta si l'escrit de la Fiscalia és casual o causal. Josep Rull el qualifica directament de dret penal colonial i Jordi Cuixart ha apel·lat a un govern fort que treballi per la República Catalana com a resposta a la maniobra del Ministeri Fiscal.
Tot plegat avui que el raper Pablo Hasél s'ha tancat al rectorat de la Universitat de Lleida per evitar facilitar el seu empresonament. Aquesta tarda mateix, l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de súplica contra l'empresonament. El tribunal recorda que és reincident i que no té intenció de disculpar-se ni reparar el dany moral causat. El tribunal també ha emès ja l'ordre de detenció i, segons fonts policials, els Mossos tindrien ja preparat el dispositiu per detenir-lo. Anem, doncs, fins a Lleida per saber-ne l'última hora des de la Universitat. Tu, a UU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Així és, eh? I de fet aquest és el temor que respira aquí. De fet, ha corregut com la pólvora que aquesta detenció podria ser de forma imminent i no sabem si això també ha ajudat a que cada vegada tinguem més persones concentrades. Primer, recordem que abans estàvem dintre la mateixa universitat, dins el rectorat, on, com us explicàvem, s'estan formant barricades perquè per dificultar l'accés al recinte a la policia. Però fora ja hi havia una manifestació amb centenars de persones que, atenció, han tallat el carrer que hi ha just davant, la Rambla Aragó. Penseu que és una artèria de les principals de la capital del Segrià i aquí dona la sensació perquè, de fet, la gent que ja està asseguda que això anirà per llarg i més després de que això, que s'ha explicat però que no han pogut confirmar de que podria ser imminent aquesta detenció de Pablo Hasél, doncs farà, entenc, que molta més gent es mantingui doncs aquí, no? De fet, aquell clima que us explicàvem abans de desconfiança que veiem al rectorat, que a veure que entra una persona, penseu que sigui un professor, sigui una persona com ja ha passat a nosaltres, una senyora que deia que havia de tornar un llibre a la biblioteca, doncs el que fan és abans mirar fora, que no hi hagi cap persona, les persones que controlen els accessos amb clau, i després doncs fan un grupet i deixen sortir a uns i entrar amb uns altres. Per tant, aquest clima de desconfiança sembla que s'accentua i aquí tots pendents a veure com es poden acabar desenvolupant aquests fets. Recordem el que deia Pablo Hasél de per què decidia entrar a la universitat. L'escoltem.
Prenc aquesta decisió doncs, perquè a nivell simbòlic doncs, té més força, està envoltat de persones solidàries que s'oposen a l'empresonament i tampoc no posar-los tan fàcil. I si volen enviar la policia a la universitat, com han fet en algunes ocasions davant d'altres protestes, ells mateixos també s'estan desemmascarant i demostrant la falta absoluta de llibertats.
Doncs sobre aquesta possible entrada a la universitat, ens han explicat que el mateix rector ha dit que ell no hi pot fer absolutament res per evitar-ho. De fet, ha afegit al respecte que això de que la policia no pot entrar a la universitat és un mite, que no necessiten cap ordre especial, que això no és la casa particular d'algú i que, per tant, si han d'executar doncs, una sentència que reclama aquest ingrés a la presó de Hassel, doncs ho hauran de fer. Al respecte, el mateix raper lleidatà ha piulat, i ho llegeixo directament, en qualsevol moment los Mossos, Fonoreta que ho ha fet, diu, pueden entrar, lo podrían hacer igual, pero es que además la mierda del rector les ha dado permiso mientras dice defender la libertad de expresión. Sin la ayuda de tanto colaborador de la represión no sería posible. Doncs aquesta és la situació ara mateix a la capital del Segrià.
Moltíssimes gràcies, Francesc Balanyà. Des de UAU Lleida Ràdio estarem també molt pendents del que passi aquí al rectorat de Lleida.
Notícies en xarxa.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Espanya ha notificat aquesta tarda 30.251 nous casos de contagis de coronavirus i 702 morts des de divendres. Mentrestant, a Catalunya aquest dilluns és el segon dia consecutiu en què el Departament de Salut ha comunicat una positivitat per sota del 5%, el percentatge que l'OMS considera el llindar per poder fer un seguiment acurat de la pandèmia i poder tenir sota control la transmissió comunitària.
S'han notificat 719 casos més i 38 morts en les darreres hores. La velocitat de transmissió s'està estabilitzat a l'RT 0,81 per quart dia consecutiu. El risc de rebrot segueix baixant i per primer dia està per sota dels 300 punts, en concret és de 283. Malgrat tot, hi ha hagut un repunt d'ingressos hospitalaris. En total n'hi ha 2.359 pacients de Covid ingressats, 137 més que divendres. Els crítics, en canvi, han baixat, ocupant 632 llits d'UCI.
I amb les dades a la mà, el Departament de Salut assegura que no hi haurà modificacions importants en les restriccions vigents per frenar la pandèmia. Les autoritats sanitàries destaquen que els principals indicadors continuen anant a la baixa, però que la pressió assistencial encara no. Jordi Casino.
El Departament de Salut es celebra que la taxa de positivitat hagi baixat del 5%, com recomana l'OMS, i que portem dos dies amb menys de 2.000 nous contagis. Tot i això, ha avançat ja que el gruix de les actuals mesures restrictives continuaran a partir de dilluns vinent, perquè el descens de contagis continua sent molt lent i la pressió hospitalària encara massa alta. Marc Ramentol és el secretari general de Salut.
És cert, hem assolit el pic de la tercera onada. És cert, hem assolit el pic de pressió assistencial de la tercera onada, però no estem en una situació de risc acceptable, de risc baix, des d'un punt de vista del nostre sistema públic de salut.
Pel que fa a la campanya de vacunació, Salut ha confirmat que aquesta setmana començaran a posar la primera dosi als majors de 80 anys i als grans dependents, i que prop del 80% dels residents dels geriàtrics i dels sanitaris ja han rebut la segona. I per comarques, el departament destaca la bona evolució, sobretot a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i una situació una mica més complicada a Osona i en concret a Manlleu.
Gràcies, Jordi. I aquest dilluns també ha començat a funcionar el nou edifici polivalent annex a l'Hospital Arnau de Vilanova.
El nou espai ampliarà en 4.816 metres la capacitat assistencial. Podrà tenir diferents usos com consultes externes o llits d'UCI per si s'ha d'encarar una nova onada de la Covid-19. Disposarà de 4 plantes, una planta baixa més 3 plantes, i estarà connectat internament amb l'edifici principal de l'hospital a través d'una passarel·la que connectarà les dues edificacions per la tercera planta, cosa que facilitarà la tasca dels professionals i oferirà més confort als pacients. El nou espai hospitalari polivalent de l'Arnau de Vilanova és un dels 5 que el CatSalut està construint arreu de Catalunya per donar una resposta ràpida a situacions de pandèmia. Els altres 4 estan ubicats als hospitals Pere Virgili, Bellvitge, Moisès Brogi i els germans Trias i Pujol.
Més coses, els investigadors alerten que cal més recerca en el càncer infantil. És la principal demanda en aquest Dia Mundial dedicat al càncer en infants.
Es calcula que a Catalunya es diagnostiquen entre 170 i 200 casos de càncer cada any en infants de menys de 14 anys, segons recull el Canal Salut. Els càncers infantils més freqüents són les leucèmies, les neoplàsies del sistema nerviós central i els linfomes. La leucèmia, el més freqüent, afecta entre 300 i 400 infants cada any a l'estat espanyol i més d'un terç són menors de 4 anys, segons la Fundació Josep Carreras. La supervivència del càncer infantil s'apropa al 80%, però depèn molt del tipus de tumor. Alguns tenen molt mal pronòstic. La baixa incidència d'aquestes malalties en dificulta la recerca. També des de l'Hospital Sant Joan de Déu han alertat de la caiguda en els fons destinats a la investigació del càncer infantil. Concretament, el 2020 es van recaptar un 44% menys respecte al 2019. La causa principal d'aquesta caiguda és la pandèmia i les restriccions que se n'han derivat.
I aquest dilluns les universitats catalanes han tornat a la semipresencialitat. Les classes presencials es van aturar poc després de l'inici de curs. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili ha reprès les classes presencials, com dèiem, dilluns, i tot i que només per als alumnes de primer curs de grau. És una de les novetats que ha permès el Procicat de cara al segon quadrimestre arran de la petició d'alumnes i centres. Tarragona Ràdio, Miquel González.
A la Facultat d'Economia i Empresa, per exemple, a primera hora hi han anat tan sols una desena d'alumnes, tot i que s'espera que a partir de la setmana que ve se n'incrementi el nombre. La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueras, ha explicat a Tarragona Ràdio que noten un cert cansament en la comunitat universitària i una pèrdua de motivació que sovint s'estén en l'alumnat.
Estem preparant també cursos per d'alguna forma empoderar les persones, d'acompanyament psicològic, per tot que se sent afectada inclús d'alguna forma una mica mentalment, no? Estressats, són persones que ens agrada socialitzar i aquestes circumstàncies ens estan impedint fer aquesta socialització, no?
Pel que fa a la represa de la presencialitat, en alguns casos, i per garantir que es compleix la distància de seguretat, cada classe es divideix en dos grups que s'aniran alternant. Uns aniran presencialment a l'aula i els altres seguiran la matèria telemàticament.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
I en la crònica de successos, llibertat amb càrrecs pel treballador del geriàtric d'Alcanar, detingut per abusos sexuals a dues residents. L'home treballa des de fa 10 anys a la residència. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es personarà com a acusació popular en el cas i ha anunciat que depurarà responsabilitats tant individuals com de l'equip professional. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Llibertat amb càrrecs pel presumpte agressor sexual d'una residència d'avis d'Alcanar. El jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta ha decretat mesures cautelars pel treballador de 54 anys acusat d'haver agredit sexualment a almenys dues residents d'edat molt avançada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i no descarten que puguin haver-hi més víctimes. Els fets es van conèixer este diumenge quan una de les àvies va advertir als seus familiars quan aquests la van acompanyar a votar. A partir d'aquesta denúncia es va conèixer un altre cas. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qualifica el cas de molt greu i ha obert un expedient a l'empresa Lonada Serveis per determinar les possibles responsabilitats que se'n deriven. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Alcanar ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas.
En cultura, la vintena de peces de les 111 en litigi de les parròquies de la Franja que han sortit aquest matí del Museu de Lleida ja són a Barbastre. El termini per retornar els béns a l'Aragó vencia aquest dilluns. En els propers dies, el Consorci del Museu presentarà un pla de lliurament de la resta de les obres. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
En els propers dies, a més, el Consorci presentarà un pla per lliurar la resta de béns quan es resolgui el concurs de manipulació, embalatge i trasllat convocat pel propi equipament. Tot i això, el Consorci també ha denunciat en un comunicat el que consideren una evident instrumentalització del Tribunal Superior de Justícia Aragonès i la indefensió que això suposa, diuen, per a les administracions. De la seva banda, el govern de l'Aragó i el bisbat de Barbastre, Monzó, ha celebrat la notícia del lliurament. El bisbe de Barbastre, Àngel Pérez, qualificava la jornada de dia històric i, a més, també es tenia a la mà a teixir ponts de col·laboració amb Catalunya.
La diòcesi de Barbastre, Monzó, sigue con la voluntad de tender puentes de colaboración en proyectos culturales, artísticos, religiosos y económicos con Aragón y también con la comunidad hermana de Cataluña.
El termini per enviar a l'Aragó les 111 obres vencia aquest dilluns, tot i que la setmana passada la magistrada del jutjat de primera instància de Barbastre parlava d'un nou calendari d'entrega. Poques hores després, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó mantenia el calendari inicial.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió de Clubs de la Primera Catalana demana una reunió urgent amb la Federació Catalana de Futbol. Recordem que el 80% dels equips van votar la setmana passada a favor de no començar la Lliga amb les actuals condicions, però l'organisme federatiu català manté que la competició retornarà el 27 i 28 de febrer, que tenen fins aquest dijous els clubs per renunciar a participar a la Lliga. Els equips volen diàleg i trobar una solució conjunta. El PSG, rival del Barça, demà a la Lliga de Campions, ha viatjat avui a Barcelona sense Neymar, sense l'ex Blaugrana, i Di Maria. En canvi, Rafinha i Berratti sí que s'han desplaçat a la capital catalana per afrontar el partit d'anada dels vuitens de final de la màxima competició continental. El Barça, Gerard Piqué, podria tornar ja a una convocatòria abans del que estava previst. Piqué porta una setmana entrenant amb l'equip. Escoltem el tècnic del Barça, Ronald Koeman.
Gerard está bien, creo que lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista, porque ha estado un tiempo fuera y hablamos y decidimos mañana por la mañana.
Per cert, Koeman ha assegurat avui que té moltes esperances que Leo Messi segueixi al Barça a final de temporada, a partir de la temporada que ve, recordem, perquè el 30 de juny finalitza contracte. En bàsquet, el basi Franky Ferrari és nou jugador del Baxi Manresa. El jugador americà amb passaport italià torna al club del Baix, té 25 anys, arriba procedent de l'Unicaja. L'Espart Girona juga demà contra el pendent de la 19a jornada de la Lliga Femenina. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, demà es veuen les cares el Vendrell i el Reus. És un duel pendent de la 15a jornada. Recordem, un dels grans partits d'aquesta jornada del cap de setmana es va viure a Taradell. Empat entre els osonencs i el Noia Freixenet. Empat a 3 gols. El pavelló del Pujolós està sent, sens dubte, un fortí en les dues últimes jornades per l'equip d'Osona. Victòria contra el Liceo, un dels millors equips novament aquesta temporada, i empat aquest cap de setmana davant els de la capital d'Alcaba, un partit que es va poder seguir en directe a través de la xarxa, a través de les televisions locals i de Xala, en streaming a la plataforma Xala. I en voleibol destaquem que el DSV Volei Sant Cugat manté viu el somni de classificar-se per al playoff després de donar la gran campanada aquest cap de setmana, superant el líder de la categoria. Les de Rafa Ruiz són ara setenes a la classificació, a 3 punts de la 6a plaça que dona accés a la lluita pel títol. Una plaça que ocupa l'Aro de la Rioja, precisament el proper rival de l'equip de Sant Cugat del Vallès. Serà, sens dubte, un partit important i decisiu.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El meu poble és aquella bota perduda al nord del Penedès, a mig camí d'Igualada, entre camps d'oliveres i ceps. Els estius són tots aquells avis que prenen la fresca al carrer, perquè no hi ha veritat que valgui si abans no l'ha parlat la gent. Enfilant carrer nou avall s'arriba a l'Ajuntament, que és on en clau localista es parla d'allò que no parlen els vents. Molt a prop on es troben els joves i un riu estret però valent dona nom a aquest poble, que deixa el nom a la gent. El treball de les seves aigües, les fàbriques de paper, omplert de força les cases en el temps d'un designi funest. La història ha forjat aquest lloc en una vall poc sobtada, amb un els palaus i els ponts, amb una pedra de la bona anyada, amb un els palaus i els ponts amunt la pedra de la bona anyada. És una plaça, l'entenés esclatant a l'abril. Com em costa quedar-m'hi, com em costa sortir. Com em costa quedar-m'hi, com em costa sortir.
La xarxa de comunicació local.